RP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nova ofensiva dels Mossos d'Esquadra contra la revenda de mòbils robats. Bona tarda, soc Carlos Losada i des de primera hora d'aquest matí la policia autonòmica té en marxa un operatiu a Mataró contra dos pisos en els quals presumptament s'emmagatzemaven i es distribuïen telèfons mòbils robats. Aquests robatoris, sobretot, es produeixen a Barcelona i després els responsables d'aquests pisos compraven els dispositius sostrets per a revendre'ls en altres països. A hores d'ara s'han realitzat dues detencions i es preveu recuperar nombrosos mòbils robats. Segons els Mossos d'Esquadra, en els primers 6 mesos d'aquest any s'han robat a Catalunya uns 28.000 telèfons mòbils, que ve a ser una mitjana de 155 al dia. De més detalls, la Yolanda Canales.
I és que els mòbils s'han convertit en imprescindibles en el nostre dia a dia i molts d'aquests dispositius tenen un preu elevat. D'aquí també que els lladres vegin en el robatori de mòbils una forma de guanyar diners, fàcil i ràpida. Avui els Mossos han dut a terme un altre dispositiu, en aquest cas a Mataró. La policia autonòmica destaca que suposa un nou cop a la receptació i un revés per als multireincidents i organitzacions dedicades als furts i robatoris de dispositius mòbils. L'operatiu s'emmarca en el pla Campai de lluita contra la multireincidència. I l'objectiu és evitar que el lladre pugui col·locar de manera àgil el material sostret. Uns lladres que roben en botigues de mòbils, en magatzems de logística o a les persones que es troben pel carrer. I què hem de fer si patim un robatori del nostre dispositiu? D'entrada, i en cas de tenir targetes bancàries associades al terminal, cal cancel·lar-les per evitar que els lladres les utilitzin. Però també s'ha de desconfiar dels enllaços que reben al mòbil i, sobretot, denunciar els Mossos, com explica l'inspector Isart Hidalgo.
Hem de desconfiar també en possibles enllaços que ens demanin les nostres contrasenyes i les nostres credencials, no?, per poder localitzar el mòbil i tal, perquè podia ser una estafa d'aquestes tipus phishing en la qual intenten obtenir aquesta credencial per després fer-te estafes. I també es recomana denunciar ràpidament els fets a qualsevol comissaria del cos de Mossos d'Esquadra i, important, aportar el número d'email, que és un número amb 15 dígits que identifica de forma inequívoca el telèfon mòbil.
L'operatiu d'avui arriba un mes després de la investigació del cas Baltis, que va suposar la desarticulació de diferents faccions criminals que controlaven diferents punts de receptació a Barcelona. Llavors es va detenir una vintena de persones i es van recuperar un miler de mòbils amb un valor estimat de 400.000 euros al mercat il·lícit. Els aparells els enviaven a l'estranger, principalment a la Xina i al Marroc.
Gràcies, Yolanda. Ara mateix podem ampliar detalls més concrets d'aquest operatiu que s'ha desenvolupat aquest matí a la localitat de Mataró. Els agents, segons acaben d'explicar els Mossos en un comunicat, han intervingut més de 600 mòbils, una gran quantitat de material electrònic i 58.000 euros en efectiu. En un dels escorcolls han detingut un home i una dona. L'operatiu policial és la continuació del cas Baltis, com deia la Yolanda, en què es van desarticular diferents faccions que controlaven a Barcelona el mercat il·lícit de mòbils sostrets. La investigació segueix oberta i està sota de secret d'actuacions. La policia autonòmica ha destacat que aquest dispositiu suposa un nou cop a la receptació i un revés per als multireincidents i organitzacions dedicades als furts i robatoris de mòbils. L'operatiu s'emmarca en el pla Campai de lluita contra la multireincidència. Obrim ja amb aquesta notícia àrea de serveis. Matí de dijous, amb el cel mig ennuvolat o enterbolit, a primera hora de la tarda ja s'escaparan els primers ruixats a la Catalunya Central i punts del prelitoral de Barcelona. Amb el pas de les hores, els xàfecs s'estendran per la resta del prelitoral, el Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Cap a la nit, aquestes pluges avançaran a la costa i prelitoral de Barcelona i de matinada cap a les comarques de Tarragona fins a desembocar a les Terres de l'Ebre, on poden descarregar localment amb intensitat. Aquest dijous les temperatures seran força semblants a les de dimecres, amb un ambient xafogós sobretot abans de les pluges. I com està la xarxa viària? Lorena Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit comentem algunes principals afectacions. A aquestes hores, a la C-37, entre Valls i Pla de Santa Maria, trobem algunes retencions que arriben als 3 quilòmetres en sentit Alcover. També aturades molt intermitents a la C-25, a Manresa, en sentit Girona, amb lentituds que poden arribar als 3 quilòmetres. A banda d'això, també aturades a la B-30, a Barberà del Vallès, en sentit sud, cap a Martorell. A la P-2, també a causa de l'avaria d'un vehicle, a Vila-rodona, trobem algunes retencions amb un carril tallat en sentit Lleida i també a l'A2 a causa d'un accident a l'altura del Bruc en sentit Lleida, on només hi ha ara mateix un carril obert. També, com és habitual a aquestes hores, doncs, retencions molt puntuals a les rondes, a la ronda litoral i també a la P20, a la ronda de dalt amb un carril tallat en sentit Trinitat. I això és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Lorena. Bona tarda. El transport públic registra aquest dijous retards i aturades generalitzades als trens del servei d'alta velocitat amb origen o destí nació cap a Madrid. L'origen és la incidència, o de la incidència és la caiguda dels servidors informàtics d'ADIF, una caiguda que ja s'ha pogut solventar, tot i això encara hi ha retards. Els equips informàtics de suport han respost i han funcionat correctament, segons ha indicat l'administrador d'infraestructures, ja s'està recuperant gradualment la circulació.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan falta encara una setmana per, bueno, una setmana, pocs molts dies per començar l'escola, són molts els pares i també les mares que ja no estan de vacances i que han de recórrer, doncs, a casals d'estiu per compaginar la vida laboral també amb la vida familiar. L'Ella Quatre Cases ha comprovat aquest matí les peripècies que fan pares i mares per conciliar aquesta última setmana d'estiu escolar.
El casal de ciclisme DTB Esport de Vic ha tornat a omplir totes les places d'aquesta primera setmana de setembre. Segons el seu coordinador, Josep Jofré, al setembre hi ha molta demanda, sobretot quan són setmanes complertes i sense festius. Dels 70 inscrits aquest any, la meitat són alumnes habituals i la resta ho proven per primer cop. Enguany, a més, el casal ha incorporat el servei de menjador per donar més facilitats a les famílies i poder allargar l'horari.
Aquest any també hem incorporat el servei de menjador, sobretot per les famílies, perquè a vegades, doncs, sigui el màxim compatible amb l'horari laboral i la conciliació familiar, i per tant sí que hi ha algunes famílies que ens deixen els nens a dinar i els venen a recollir a les 4 de la tarda.
El fet de poder oferir activitats a l'aire lliure i desconnectar de les pantalles és un dels elements que més valoren les famílies. Quan no és possible recórrer als avis o altres familiars, els casals es converteixen en una de les poques opcions per compaginar horaris.
Com que encara no hi ha escola, però els papes ja ens hem reincorporat un altre cop a la feina, la seva germana petita l'hem colat amb els avis i ell posa a passar una setmana aquí amb la bici, que li encanta.
Treballem tots dos, doncs hem de buscar alguna solució altra, o tirar d'avis, o bueno, els avis també es van fent grans, i bueno, un rato vale, però així, mira, el tenim col·locat tot el matí.
A Igualada, l'Estiuet i el Poliesportiva també ha completat places amb més d'un centenar d'infants inscrits, uns casals que esdevenen una peça clau de conciliació per les famílies.
Gràcies, Elia. Parlo ara d'un dels principals problemes que afronten molts estudiants universitaris actualment, que és la dificultat per trobar un pis o una habitació de lloguer durant el període acadèmic que comença, doncs, pràcticament darrer, el mes de finals de setembre, principis d'octubre. El mercat immobiliari presenta uns preus cada cop més elevats, sovint desproporcionats respecte al pressupost d'uns estudiants d'un poder adquisitiu mitjà, que normalment depenen d'unes beques limitades o també de l'ajuda familiar. A més dels preus alts, també hi ha una manca d'oferta. Les habitacions disponibles són escasses, especialment en ciutats universitàries, on la demanda és molt superior a la capacitat del mercat. Això genera una competència forta entre estudiants que sovint es veuen obligats a acceptar condicions poc adequades, per exemple, pisos petits, mal equipats o compartits amb massa persones. En conseqüència, alguns estudiants han de viure lluny de la universitat que han triat, assumint llargues hores de desplaçament o bé renunciar a determinades opcions formatives per no poder costejar-se el trasllat. El Ricard Álvarez ha analitzat aquesta situació amb el conseller delegat del grup Life for Life, Alberto Añanos.
I és que les dades són contundents. El preu de l'habitatge s'ha convertit en el principal obstacle per als estudiants universitaris, una realitat que influeix directament en les seves decisions educatives. Un recent estudi de la plataforma Live for Life constata que el 50% dels joves tria la seva universitat segons el cost de l'allotjament, un fet que fins fa poc no era tan evident. Segons Alberto Añanos, aquesta tendència es va començar a notar a partir de l'any passat, quan molts usuaris buscaven opcions en ciutats menys costoses.
Empezábamos a ver que muchos usuarios de los que entraban en nuestra plataforma, muchos estudiantes de los que entraban, buscaban, por ejemplo, en Barcelona y en Lleida, o Barcelona y Valencia, Barcelona y Zaragoza, Madrid y Sevilla, y era algo que nunca nos había pasado, ¿no? Entonces nos preguntamos, oye, ¿aquí qué está pasando? Porque de normal, hasta el año pasado, si alguien quería estudiar en Barcelona, solo buscaba habitación en Barcelona.
Els resultats d'aquesta tendència és que molts estudiants, davant la impossibilitat d'assumir un preu mitjà que a Barcelona ronda els 600 euros per habitació, es plantegen altres ciutats. D'aquesta manera poden reduir fins a la meitat el cost de l'estada. Aquesta situació podria afectar la qualitat qualitat i la diversitat del sistema universitari, ja que les grans ciutats, on sovint es concentren les millors universitats, podrien perdre talent. Davant d'això, la llei d'arrendaments urbans de 2023 no ha fet més que empitjorar la situació, segons Añaños. La normativa ha provocat que molts propietaris, temen la vulnerabilitat dels llogaters, hagin redirigit els seus pisos al lloguer de temporada.
Entonces han virado a lo que era natural, que era el alquiler de temporada. Y en el alquiler de temporada, el 80% de los alquileres de temporada que se firman en España se firman por estudiantes. O sea, el usuario es el estudiante.
Tot i l'alarma actual, hi ha motius per a l'esperança. El conseller delegat de Live for Life és optimista i creu que el 2026 no hi haurà grans pujades i que els preus podrien fins i tot començar a baixar. Això es deu a dos factors. Primer, la construcció de moltes residències universitàries per part de grans grups, augmentant significativament l'oferta de places. I, en segon lloc, l'interès del petit inversor que, atret per l'oportunitat, ha començat a comprar pisos per a lloguer d'habitacions.
Eso lo habremos visto todos en la ciudad en la que vivimos, que a lo mejor hace 10 años estaba la residencia histórica de toda la vida y ahora de repente hay 10, ¿no? Pues esto, ¿qué ha hecho? Ha aumentado muchísimo las plazas que hay. Y como era una cuestión, como era un problema de oferta, oye, cuanto más oferta, más solucionamos el problema. Y luego ha habido mucho pequeño inversor que, pues oye, ha empezado a ver dónde puedo comprar un piso, ponerlo por habitaciones. I esto ya se empieza a notar.
Aquest augment de l'oferta pot ser la clau per trencar la tendència de preus a l'alça i equilibrar el mercat de l'habitatge estudiantil.
Trobar una habitació, trobar un pis, és una tasca d'herois, tal com estan les coses avui en dia, ja sigui Barcelona, Tarragona, Lleida, o pràcticament qualsevol, en fi, ciutat gran o mitjana de Catalunya i també de la resta d'Espanya. Qui està vivint una autèntica aventura per trobar una habitació de cara, doncs, quan comenci l'època universitària, és el Nicolau. Nicolau, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
El que et deia, és una aventura això de trobar una habitació per poder viure, no?
I comença a agafar tindes de tragicomèdia, ja, a aquestes altures.
Clar. Escolta, quines plataformes, quines webs, quines aplicacions utilitzes per trobar, doncs, això, una habitació? Com t'ho fas?
Doncs bé, al principi vaig començar amb Idealista, que crec que és la que més
tothom
famosa, la que jo sempre utilitzo, i moltes negatives, i sobretot molta gent que no contestava, i van començar a buscar Fotocasa, Habitaclia, Spot a Home, que jo no havia escoltat mai que existia una plataforma que es deia així, i buscant algunes que no tenen massa renom, però algunes hem pogut fer visites, ja no et dic que agafa pis.
Fer visites i fer cua, no? Les visites, o què m'imagino? Perquè davant teu, darrere teu, hi deu haver-hi molts més també que opten amb aquesta habitació, no? O què?
I tant, i he arribat a fer visites conjuntes de dir-nos «Voleu passar dos a l'hora?» Sí, que has de dir.
Clar. Com t'afecta tu particularment aquesta dificultat per trobar, doncs ja no parlo d'un pis, sinó una habitació, en termes d'estudis, economia, benestar emocional, suposo que també t'afecta, veus que s'atansa a l'inici del curs i que no tens on dormir, no, poder?
Home, i tant, perquè veig que, tot i tenir potser una mica de marge encara, m'agradaria ja tenir el meu lloc per assentar-me, per començar a preparar-me mentalment del que em ve aquest any i veure que no arriba, que no arriba, que van passant les setmanes, que no acabes de trobar un lloc per estar, un lloc on trobar-te, i de veritat veure que l'únic que et queda és pagar pots més del mig sou que tens per una habitació, doncs és una mica frustrant.
Quins preus us demanen, Nicolau, quan obreu una habitació?
Normalment, per un pis de dues habitacions,
sí,
que estigui bé o en magazona o en bona zona, però molt malament, ronden els 600 euros per habitació.
Déu-n'hi-do.
Sí, 600 euros per habitació en un pisos de dos, tenc que si fossin més persones seria potser una mica menys, no molt menys.
Ja. I quin és el pressupost màxim mensual que estaries disposat a pagar per una habitació en un pis compartit, Nicolau? Fins on pots arribar?
No, per sort, ara mateix sí que em puc permetre aquests 600 euros, però amb aquests 600 euros m'agradaria estar a un lloc que m'agradés i estar a gust. No vull haver de passar un mal any per culpa d'això, de preus abusius.
Has trobat ja habitació o no?
Encara no, continuo buscant.
Encara no. Has contactat amb propietaris, amb agències? Quina ha estat la teva experiència? Respostes lentes, preus fora de pressupost, molta demanda?
Sí, i després aconsegueixes agendar una visita ya que quan falten dues hores, no, és que al final no poden fer la visita perquè ja algú ha reservat.
Yeah.
Ostres, et deixa sobretot mentalment una mica...
Tocat, no?
Què més puc fer?
Clar.
Mm-hmm. I també sempre és el contacte amb agències. Amb propietaris crec que no he contactat ni un cop encara.
Déu-n'hi-do. Escolta, quins criteris consideres més importants a l'hora de triar un lloc per poder viure? La ubicació, el preu, els companys de pis, que també és important, les condicions de l'habitatge, que també, segons quines habitacions i segons quins pisos, Déu-n'hi-do com els trobeu, no?
Sí, i de fet, contaré una anècdota ràpida. Ahir vaig anar a veure un pis que no hi havia cap moble que tanqués la porta bé. Tots quedaven mig obertes, mig baixades, mare de Déu. Doncs el meu criteri és molt senzill. És o que estigui ben connectat, que per mi és una cosa primordial si em vull moure, o que el pis estigui molt, molt bé. És a dir, aquest pis em sento molt a gust. Són els dos mínims. Si està molt ben connectat però el pis és passable, doncs mira, ja faré vida al carrer.
Bueno.
Però per ara encara no ha arribat el moment.
Has considerat opcions alternatives a això, com vull, per exemple, una residència universitària, o també, escolta, viure lluny de la universitat on estudiaràs?
Okay. Sí, sí, he buscat pisos a Sabadell, a Manresa, així, una mica més a la perifèria de lo que és Barcelona,
yeah.
I els preus tampoc és que baixin excessivament, i per pisos que sí, potser estan una mica millor, però també has de tenir en compte una hora, una mica més d'una hora de trajecte cada dia per anar i una altra per tornar, que també crec que és un factor a tenir en compte.
Bueno, ja veig que el dibuix que ens fas és que ho tens molt complicat. Fins quan tens marge, Nicolau, encara?
Fins a principis d'octubre, com a molt, molt, molt tard.
Molt, molt tard, no vull dir. I no, l'opció del pis, que sou més companys, sou dos, sou tres, com...
Sí, som dos companys que busquem pis, però al principi volíem anar nosaltres dos sols, perquè al final, ja quan portes uns anys, prefereixes més tranquil·litat. Ara ja ha arribat un punt que el que vingui.
El que vingui. Molt bé, doncs, Nicolau, moltíssimes gràcies per atendre'ns, explicar-nos la teva experiència, les teves vivències a la cerca d'un pis, que tinguis moltíssima sort. I,
moltes gràcies.
I escolta, no perdis les ganes i la força, d'aconseguir-ho, que segur que ho aconseguiràs. Gràcies, bona tarda, Nicolau.
Bona tarda.
Hem escoltat les peripècies que ha de viure el Nicolau per intentar aconseguir una habitació, ell que vols estudiar a la ciutat de Barcelona. I referit també al món de l'educació i a l'inici del curs escolar del dilluns, t'apunto que DINCAT, que representa els 56 centres d'educació especial a Catalunya, ha avisat avui que no hi ha avenços rellevants en inclusió per als alumnes amb necessitats educatives especials 8 anys després de l'aprovació del decret corresponent. L'entitat avisa que el nou curs arrenca amb greus dèficits en la planificació i coordinació de recursos i també de serveis, i es queixa que més de 45.000 alumnes no tenen garantits drets fonamentals com l'accés en igualtat de condicions, la participació activa i l'assoliment d'aprenentatges bàsics. Tot això pocs dies abans, com dèiem, que comenci el curs escolar el pròxim dilluns. Fem ja una pausa per publicitat i després ens passem pel districte de les Corts a Barcelona, que ja ha estrenat, ho ha fet fa molt poques hores, un nou pavelló esportiu i ampliat concretament el pavelló de l'Illa.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Aquí estamos y aquí vamos a estar esta temporada para acompañarte, para que te lo pases bien con nosotros, para que desconectes y, en definitiva, para escuchar La Vida Juntos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio porque bajamos los gastos de envío en el súper online a solo 3,99 €. Consulta condiciones en carrefour.es. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre.
Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho deia fa un moment, el districte barceloní de les Corts ja disposa del nou poliesportiu municipal al pavelló de l'Illa. Estrena nova imatge després d'una remodelació integral que n'ha doblat la capacitat i també n'ha millorat els serveis. T'ho explica la Mar Puerto.
Sí, el pavelló poliesportiu municipal l'Illa ja està en funcionament després de les obres d'ampliació i remodelació integral. Situat al districte de les Corts a Barcelona, el nou equipament dobla la seva capacitat respecte a l'anterior i es preveu que aculli diàriament entre 1.000 i 1.100 persones de dilluns a divendres i entre 600 i 800 esportistes els caps de setmana. Ho ha explicat Joan Carles Navarro, arquitecte de l'estudi AIA.
Hi ha dos pistes, per tant, només amb això ja estem doblant la superfície d'ús del propi pavelló. A nivell de públic, més o menys és el mateix, el que passa que la pista d'alt, un petit balcó, una petita galeria d'observació que fa que també es pugui implementar alguna cosa més l'existència d'espectadors. No? Però a nivell d'usuaris, el doble, exactament el doble del que hi havia abans. No?
A més, l'edifici ha estat inaugurat per l'alcalde Jaume Collboni i incorpora criteris d'autosuficiència energètica per compensar la seva despesa.
Intentem compensar amb sistemes de producció tan actiu com passius la despesa energètica que l'edifici tindrà. Això, aquest material de façana, que és un policarbonat d'altres prestacions, ens permet estalviar molt consum energètic i també la utilització d'un elevat número de les plaques fotovoltaiques que ens compensen la despesa energètica que podem tenir per sistemes actius com la il·luminació o com la climatització, que fa que d'aquesta manera intentem compensar despesa amb generació del sistema d'energia. No?
Un cop finalitzades les obres del pavelló, es començaran els treballs de millora dels entorns amb un pressupost estimat de 750.000 euros i una durada de 4 mesos.
T'explico ara la notícia política d'aquest matí. El diputat i exconseller Jaume Giró anuncia que renuncia a l'acte del Parlament i deixa l'executiva nacional de Junts per discrepàncies amb les orientacions actuals de la formació. Així ho ha traslladat personalment el líder del partit, el pròfug Carles Puigdemont, i el secretari general Jordi Turull, que han lamentat la decisió. En un comunicat, Giró ha assegurat que és una decisió difícil, però alhora serena i madurada, i que neix d'un sentiment personal que no pot ignorar. A més, ha reblat, jo no he estat mai en lloc per escalfar la cadira, i tinc en aquest moment de la meva vida el privilegi i de poder continuar sent fidel a aquests principis. Els tràmits de la seva baixa es tramitaran o es formalitzaran les pròximes hores. Avui volem explicar que és molt important en el metge de manera presencial i, atenció, no confia únicament en el que es diu per internet o en les respostes que es poden obtenir a través de la intel·ligència artificial. La salut és un aspecte molt delicat de la nostra vida i no es pot deixar en mans d'informació generalitzada o de fonts que no coneixem gens bé. A internet hi ha moltíssima informació, però no tota és veraç ni adaptada al teu cas particular. El que per una persona pot ser una simple molèstia, per una altra pot ser un símptoma d'una malaltia prou greu. Si només et guies pel que llegeixes a les xarxes o pel que et diu un programa d'intel·ligència artificial, corres el risc de fer-te una idea equivocada i de retardar un diagnòstic que pot ser molt i molt important. Per això, confiar en l'atenció presencial d'un metge és la millor manera de garantir el que reps un tractament, podríem dir que molt ben adequat. Només així pots evitar sorpreses desagradables i tenir la seguretat que la teva salut està en molt bones mans. Ho hem analitzat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, ho ha fet el Sergi Tor amb el doctor de l'Hospital Clínic tècnic Josep Puig. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Com tu molt bé expliques, hem de fer consultes mèdiques a la intel·ligència artificial. Ens fiem del seu criteri. Els metges que la utilitzen tenen més encert o no? Són les preguntes que s'ha plantejat el doctor Josep Puig de l'Hospital La Clínica Migdia de COPE Catalunya i Andorra, perquè hores d'ara hi ha una certesa. Les consultes mèdiques per intel·ligència artificial augmenten i els metges de família ja estan detectant en les seves consultes que el pacient diu que s'han pres una cosa perquè els hi ha dit, per exemple, el xat GPT. Per tant, doncs, primer de tot és com funciona aquesta intel·ligència artificial per donar els seus diagnòstics, i el doctor Josep Puig ens ho explica i recomana a la vegada un comportament de cautela.
L'IA, bàsicament, consisteix en una sèrie de programes informàtics computacionals que s'han desenvolupat en capacitat d'aprendre, de reconèixer patrons a través d'algoritmes. Si vull consultar un problema mèdic, s'ha d'anar darrere, s'ha de ser molt cauta, perquè en funció de com hagin estat ensenyats aquests programes, et donaran unes aproximacions o bé unes altres. Al final no deixa de ser tot probabilístic. S'han de disposar d'eines d'intel·ligència artificial que estiguin molt ben entrenades i molt ben supervisades per metges. Per tant, es té que tenir cautela.
I què ens diuen els estudis d'investigació dels metges que està utilitzant la intel·ligència artificial? Doncs n'hi ha dos on, curiosament, la IA no surt ben parada. Segons un estudi de Cointribune, que centra en les colonoscòpies i sobre 1.443 pacients, conclou que els metges que van utilitzar agents d'intel·ligència artificial van tenir una taxa menor en el diagnòstic xifrat en un 20%. Una altra publicada per Financial Times avisa de la dependència. Així, els metges que van utilitzar-la i després van deixar la intel·ligència artificial van baixar el seu percentatge d'encert en el diagnòstic, passant d'un 28 a un 22%. Per Josep Puig, la intel·ligència artificial millorarà en el futur la medicina i els seus diagnòstics. És una eina complementària molt bona, això sí, sense substituir el metge.
Però el futur, com dic, és molt prometedor. T'identifica la patologia, et diu fixa't en aquesta àrea i no et fixes en altres. Un cop t'ha identificat la lesió, pot inclús fer un ventall, perquè una lesió poden ser diferents patologies, i la IA et fa una proposta de diagnòstics. Però clar, tu, tenint en compte els antecedents que té el pacient que tens al davant, la clínica que li veus al pacient, les dades analítiques i el seu historial, tu t'inclines cap a una proposta o cap a una altra. Per tant, sí que són eines que són d'ajuda, però no reemplacen en cap cas reemplacen la figura del metge.
Al cap i a la fi, Carles, l'automedicació i el consell d'algun familiar o allegat a sempre de prendre un medicament ha estat present. Ara, el que s'ha multiplicat és ara amb l'eina digital són aquestes consultes, però cautela i aprenentatge en saber com utilitzar-les. I els consells en del doctor Puig a COPE Catalunya.
La intel·ligència artificial aplicada en el món de la medicina. Volem saber més coses sobre aquesta possibilitat i com l'hem d'administrar. Qui sap molt d'intel·ligència artificial és el senyor Abraham Rabo, que és el vicepresident de l'Associació Espanyola per la Difusió de la Intel·ligència Artificial, la EDIA. Abraham, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy bien, explícanos un poco cuáles son los principales usos actuales de la inteligencia artificial en lo que nos ocupa hoy, que es el ámbito de la medicina, el ámbito médico en España.
Pues bueno, realmente la inteligencia artificial está revolucionando lo que es la parte de la medicina de manera de diferentes formas, ¿no? Uh-huh. En principio hay una serie de puntos clave donde está incidiendo más a corto plazo, como puede ser, por ejemplo, el diagnóstico y toda la parte de la detección temprana. Y no solamente por la capacidad de analítica, sino también pues incluso por la generación de datos sintéticos. Te pongo un ejemplo que quizás los oyentes lo puedan entender. Uh-huh. Si necesitamos entrenar un modelo de inteligencia artificial para una rotura de ligamento y no existen suficientes radiografías o imágenes médicas para los estadios de esa rotura, se pueden generar imágenes sintéticas con inteligencia artificial que eso puede ayudar a por ejemplo, la detección de patrones para esos diagnósticos más precisos, ¿no?
Siempre bajo la mirada atenta del especialista, del médico.
Sí, no, eso es seguro. Evidentemente, todo esto son herramientas que están al uso, o sea, que están para el uso del personal médico. Evidentemente, la inteligencia artificial a corto plazo no va a tener una autonomía, ni tiene una autonomía suficiente como para que pueda ser totalmente autónoma.
Claro.
Sí que es cierto que bueno, en un futuro, no a corto plazo, pero bueno, en un futuro quizás haya partes que sí sea un poco más autónoma.
¿Hasta qué punto un médico, Abraham, tendría que confiar y basarse en la inteligencia artificial para tomar decisiones clínicas?
Pues yo no sabría decirte 100% en qué probabilidad. Lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial tiene una capacidad de búsqueda de datos mucho mayor que la que tenemos los humanos. De hecho, existen muchos equipos médicos que están usando la inteligencia artificial como esa primera fase, no como una fase final. Entonces, ¿en qué se tendrían que fiar? Bueno, pues en esa primera fase, esa analítica y esa capacidad, la inteligencia artificial tiene más capacidad que los humanos. Pero, aunque te permite, digamos, esa precisión, realmente lo que hace es aumentar las posibilidades del médico. No sustituirlo, con lo cual,
claro,
fiable 100% no puede ser.
No puede ser. Algunos médicos también han alertado que les llegan las consultas médicas, pues enfermos o pacientes que antes han utilizado la herramienta de la inteligencia artificial para analizar lo que les ocurre. Eso es peligroso también, ¿no? ¿O qué?
Es peligroso y de hecho sí que ya hay una cosa muy interesante y lo puede hacer cualquier persona, este ejercicio que le voy a decir, que meterse en ChatGPT, pasarle una radiografía suya o pasarle una sintomatología y ya verás cómo la propia inteligencia artificial, en este caso los modelos de OpenAI o de Anthropic, incluso los de Google, Gemini también lo hace, te dice que no está preparado para eso, que consultes al médico y que sí es posible que por los síntomas que le estás contando puede ser que tengas algo. Imagínate que le decimos, oye, pues estoy estornudando y tengo tal, y te puede decir, oye, pues puede ser que tenga alergia, pero ten en cuenta que yo no soy un médico, que yo no tengo tu historial médico y que te recomendamos 100% que vayas al médico. Los modelos comerciales es para lo que están preparados.
Claro, porque ahora mismo, Abraham, la respuesta de la inteligencia artificial en esta materia no son del todo fiables ni seguras, ¿no? en temas de salud.
No, 100% claro. Fiables no uh-huh. son. De hecho, los propios modelos tienen ese fallback, ese que te indica que aunque estos modelos que son de uso común lo puede usar todo el mundo, no están preparados para eso. Cuando hablamos de inteligencia artificial enfocado a nivel médico, hablamos de proyectos que realmente son más interesantes, ¿no? Como por ejemplo Monai, ¿no? que es un proyecto open source. Que es usado en el ámbito clínico, en el ámbito médico, que sí tienen modelos de inteligencia artificial que no son modelos de inteligencia artificial generativa, como puede ser ChatGPT o Anthropic o yo te digo Gemini, que sí son modelos realmente preparados para la medicina y usados por equipos médicos, claro, y por personas cualificadas.
Claro, pero que no están al alcance del, digamos, el ciudadano, ¿no?
Eso, no. De hecho, los modelos que están al alcance de todo el mundo, uh-huh, gracias a Dios, tienen todavía ese corte.
Claro.
Y realmente, pues cualquier persona que nos escuche, hombre, que no se puede fiar de lo que te digo, un modelo que...
No, porque además supongo que tiene riesgos para las personas que solo hacen caso en una cuestión médica a la inteligencia artificial y no consultan al médico en cuestión, ¿no? El riesgo es importante, ¿no?
Hombre, el riesgo, desde luego, para la salud es como el de la automedicación, básicamente. Claro. Uh-huh. O sea, es como si me duele el pie y yo me automedico con lo que tengo en casa,
sí.
Pues al final es lo mismo, ¿no?
Es una buena herramienta de apoyo, de ayuda a la inteligencia artificial. ¿Qué trabajo hacéis desde la asociación, Abraham, para divulgar y difundir lo que es la inteligencia artificial?
Nosotros, precisamente, y me parece súper interesante la pregunta, precisamente lo que hacemos es difundir la inteligencia artificial para que todo el mundo tenga conocimientos de inteligencia artificial, porque evidentemente está cambiando el mundo, ¿no? Y a nivel empresarial es muy productivo, pero una del core de la asociación es esta parte más formativa, donde las personas se pueden formar, tienen verdadero conocimiento de cómo funciona la inteligencia artificial, de cuáles son las limitaciones. Y como bien has explicado, este punto, uh-huh, en el que sepan usar éticamente y correctamente todo lo que es la inteligencia artificial.
Pues Abraham Rabo, que es el vicepresidente de la Asociación Española para la Difusión de la Inteligencia Artificial, gracias por atendernos, de explicarnos que la inteligencia artificial está para ayudarnos, pero a veces aún hoy en día no puede sustituir en este aspecto, en esta cuestión de la que vamos a los médicos en cuestiones de salud. Abraham, muchísimas gracias, buenas tardes y mucha suerte.
Nada, muy buen día.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si no controles el colesterol alt, pot ser un risc per al teu cor. Per això és important cuidar-se amb dieta i exercici i un Danacol cada dia que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs vinga, estem enfilant ja la recta final d'aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra, com sempre amb bona companyia, la del Joan Batllori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Amb tu fem un avenç dels Esports COPE a les 3 de la tarda i 5 minuts. Avui protagonisme per la selecció, veritat?
Doncs
sí. Dues seleccions, oi?
Sí, la de futbol i la de bàsquet. La de futbol comença avui la fase de classificació pel Mundial 2026 a 8:45. Bulgària-Espanya-Sofia, tiempo de juego des de mitja hora abans. 6 futbolistes del Barça a la convocatòria. Seran titulars segur Pedri i Yamal. Veurem si algun més, potser Cobercí. De la resta de partits de seleccions avui, destaquem també el Països Baixos-Polònia, De Jong contra Lewandowski. A Sud-amèrica tenim aquesta matinada Brasil, Xile i Uruguai, Perú. A l'Espanyol, el director esportiu Fran Garagarza ha fet balanç del mercat de fitxatges Perico, l'escoltarem. I al Girona escoltarem a Brian Hill, ja recuperat de la seva lesió, fitxat pel Girona en la última jornada del mercat. També molt pendents, efectivament, avui, com deies, de la selecció espanyola de bàsquet, que juga la classificació pels vuitens de final de l'Europeu en dos escenaris. Des de les dues s'està disputant el Geòrgia-Bòsnia. Si guanya Geòrgia, Espanya estarà classificada abans de jugar al vespre contra Grècia. Si Geòrgia perd, Espanya estarà obligada a guanyar Grècia per classificar-se. Tenim aquest Geòrgia-Bòsnia ara mateix al descans. No hi ha bones notícies. Bòsnia està guanyant per 12. Bòsnia 47, Geòrgia 35. En ciclisme, estarem pendents de la Vuelta, una Vuelta marcada pels incidents d'ahir a Bilbao, aquesta agressiva protesta contra la participació de l'equip Israel, que va impedir que es pogués acabar l'etapa. L'equip continua en carrera, encara que des de la pròpia Vuelta hi ha qui opina que potser seria millor que es retirés. En hoquei patins, també s'està disputant el Campionat d'Europa. Espanya disputa avui a quarts de final contra Àustria a partir de les 7. Ahir Espanya va tancar la fase de grups superant Portugal per 3-1.
Molt bé, doncs, la cita, com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts, Esports COPE, amb tot això que ens ha comentat el Joan i moltes notícies més. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
I d'aquí res, molts pocs segons, arribarà aquí als estudis la Pilar García Muñiz, començarà la tarda i, com sempre, ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.